Cullell, Enrique Figueredo, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Fa un parell de setmanes van assassinar un home de 28 anys en una discoteca del Port Olímpic de Barcelona. La víctima era membre d'un clan que es deia Baltasar, clan dels Baltasar, que afirmen que és un dels més temuts de la comunitat gitana. El presumpte assassí, detingut aquest cap de setmana a Bilbao per l'Arxanxa, és fill d'una dona del clan dels Peluos i d'un home del clan dels Zorros. Ara ens ho explicareu tot això, eh? Arran d'aquest crim, l'equilibri dels clans gitanos de la mina s'ha trencat i avui mirarem d'explicar per què. A veure, Enrique, se sap per què el van matar?
A veure, respecte als motius de la baralla que va desembocar amb la mort d'aquest Baltasar, res no ha transcendit concret. Se sap que estava a la sala Nirvana sol i que va ser abordat pel grup atacant. Un d'ells va trencar un vas o una ampolla, alguna cosa de vidre, i li va clavar la víctima. Els enregistraments de les càmeres de seguretat van recollir la seqüència, això sí. Resulta curiós veure com els amics de l'agressor li van cobrir el cap amb una jaqueta per poder evitar la seva identificació. Potser no pensaven tant en la policia, que et suposo que també, sinó com evitar que el reconeguessin els dels clans rivals. Va ser absolutament tot en va.
Val. Com van saber qui era l'assassí?
Bé, els Mossos van saber molt aviat qui era l'assassí i que havia de trobar-se ja fora de Barcelona a través dels seus informadors i de les informacions que els hi van arribar, de testimonis, etcètera, etcètera. I perquè també aquests enregistraments dels que parlaven, bueno, deixaven bastant clar quina podia ser la identitat de l'autor. Van saber que a Bilbao tenia familiars, es va contactar amb l'Arxanxa, que el va detenir aquest mateix cap de setmana. La víctima es diu Ugal, de cognom, i té connexions a la família del Vaquilla, amb el Juan José Moreno Cuenca. Els germanastres del Vaquilla es deien Ugal Cuenca. Sembla que el pare del mort aquesta vegada també estava vinculat al món dels quinquins dels anys 80 a Barcelona.
No. Es diu que entre 300... Avui llegia el periòdico que deia... 300, segur. 300 i 500 persones relacionades amb l'assassí haurien abandonat el barri.
Doncs sí, tal com sona. O
sigui, 300 i 500 persones, molta gent.
Sí, sí, perquè s'entén que ara mateix està tot tan calent que les revenges poden assolir qualsevol escala de la família, no? Pot provocar que parents del presumpte assassí que en menys de 24 hores hagin fugit com efectivament així ha estat de la mina. Ho confirmen fins i tot els Mossos d'Esquadra, eh? Vull dir, no és una llegenda. La pròpia policia reconeix que s'ha produït aquesta mena de marxa, no? Poden ser, això, entre 400, 350, 500 persones, nens i grans. Aquí ha desaparegut tothom. Però com si no fos suficient ja aquest èxode voluntari per impedir problemes i aldarulls, la policia autonòmica, hem de recordar, va desplegar dispositius preventius molt, molt visibles. Per exemple, el tanatori on es va realitzar el funeral del mort, a la mina, al barri de Sant Roc, a Badalona, on viuen o vivien fins ara els Peluos i els Zorros, no?
Per tant, d'haver una tensió allà, ara...
Pues, home, ja us podeu imaginar, no? Aquestes dades que acabem de donar donen exemple d'això. Els mateixos Mossos reconeixen...
Això passa a qualsevol altre barri, per entendre'ns, o districte, eh? Estaríem fent un seguiment tots plegats... Al·lucinant. És a dir, si això passés al Gòtic, per entendre, al barri Gòtic de Barcelona, o passés a Girona en determinats barris, o passés a qualsevol poble petit de Catalunya, i estaríem fent un seguiment tots al·lucinant. I, en canvi, com passa la mina, tinc la sensació de que, bueno, però és clar, estem parlant de què? T'ho imagina't? Dius, no, és que entre 300 i 500 persones del barri Gòtic han marxat de casa seva. Hòstia, què passa?
Sí, no, i és això que no ha passat en absolut desapercebut, per la policia.
És un fenomen social, de fet, aquesta fugida, però no és la primera vegada que passa. Si mirem més casos més endavant, a Figueres ha passat també alguna vegada. Alguna baralla per morts entre clans gitanos fa que la banda rival desaparegui per por de morts o de que els hi trenquin la casa, els hi pugin les rodes dels cotxes, la venjança.
Aquesta fugida es posa, per exemple, molt clarament de manifest quan a les poques hores va haver un intent d'anar a l'edifici Venus de Sant Adrià de Besòs per intentar, sembla ser, segons diuen algunes informacions policials, cremar algun dels pisos del clan rival i ja gairebé no ho van ni fer perquè dintre ja no hi havia ningú. O sigui, eren pisos que estaven completament buits, no? Els Baltasar són un clan fort i respectat, molt enganxat a les tradicions. Això fa pensar que els Peluos i els Zorros hauran d'esperar encara bastant per tornar a casa. La cosa s'ha de calmar encara molt més, diuen els que saben de tot això. Això sí, els familiars directes de l'assassí mai no podran tornar sense arriscar les seves vides. No poden tornar ni pares, ni germans, ni fills, ni cosins germans. S'espera que el Consell Gitano d'Ancians faci una mica de mitjancent l'assumpte, però encara que la mort serà un referent difícil d'apartar d'aquesta negociació. Caldrà pagar-la, la mort, d'alguna manera. La detenció dels sospitós per la policia a Bilbao no canvia en aquest sentit res, no? Perquè aquesta és la justícia palla. Això també ho diuen ells. La justícia gitana va per un altre camí.
Aviam, anem a la justícia gitana. Aviam, pels valors, Pere, que regeixen els gitanos.
Sí, per saber un pèl més dels patriarques de les famílies de l'honor i de la venjança en la comunitat gitana, hem demanat l'opinió de Fernando Macías, que és gitano, i investigador del Centre d'Estudis Gitanos del CREA, que és el Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats, i és professor també de la Universitat de Barcelona. El primer que ha fet és diferenciar-nos els valors de la comunitat gitana en general dels valors dels gitanos vinculats a la delinqüència, a la pobresa, a l'exclusió social. En la comunitat gitana no hi ha el concepte tant de clan, però sí que es valora molt, i de manera molt especial, el paper de la família.
La comunitat gitana no és que s'organitzin clans, ni tan sols que s'organitzin famílies. Sí que és cert que per les persones gitanes la pertanyança, no? O sigui, el sentiment de pertanyença, de pertany a una família és molt important, i per tant l'estructura, o sigui, la relació amb la teva família, i entenem família d'una manera molt extensa, és molt més forta que no com s'entén en altres cultures, vale? Però sí que és un error també pensar que les persones gitanes s'organitzen com en clans o com en famílies.
Sí, més que clans serien famílies extenses, en el sentit de la paraula. D'altra banda, tindríem el concepte de patriarca, que segons ens ha explicat Macías, no existeix ni el nom dins de la comunitat. El que sí que hi ha és el que en diuen viejos de respeto, homes i dones als quals se'ls consulta en els conflictes quotidians i també, en els casos més extrems, quan es formen en un consell.
La mateixa paraula patriarca és una paraula no utilitzada dins del món gitano. Nosaltres parlem de persones de respecte, o ancianos, o persones grans, no? O viejos de respeto, que es diria en castellà. Sí que és veritat que quan hi ha casos com el que acaba de passar, o altres tipus de casos que tenen a veure amb molt més aquest delicte o problemes concrets, sí que ens podem trobar que aquestes persones s'organitzin d'una manera molt concreta o molt estructurada. Un home de respecte és respectat no només pels membres de la seva família, sinó pels membres de tota la comunitat del seu entorn. Vull dir, també supera aquesta idea del clan i del patriarca només d'una família.
Aquest seria el Consell d'Ancians que estaria ara intentant posar pau entre els diversos grups. I naturalment, i per sobre de tot, hi ha la qüestió de l'honor. Aquest sí que és un valor inqüestionable, molt vinculat també a la família, l'honor i sobretot la paraula donada.
El que un gitano més fa valer, o més li fa valer com a persona dintre de la seva comunitat, és precisament l'honor i la veracitat que té la seva paraula. Per tant, la paraula d'un gitano és molt important, donar la paraula d'una persona, més enllà del codi d'honor, que va molt relacionat, evidentment. O sigui, ser un bon gitano i comportar-te bé dintre de la teva comunitat i fer que la teva família estigui ben mirada per altres famílies pel teu comportament, sí que és molt important per als gitanos, perquè ha sigut sempre la nostra manera de presentar-nos i de fer valer la nostra identitat i la nostra família, el nostre cognom.
Està molt bé sentir la veu d'un gitano que explica tot això. Hi ha un fet que està molt bé, que veus l'arrelament que tenen, l'arrelament familiar. Jo recomano l'altre dia l'Edwin Winkles, el periodista i autor d'un magnífic llibre que presentàvem el dins l'Último Vuelo, d'Ediciones B, ens explicava que no hi ha cosa més magnífica per ell que cada vegada que viatja és anar a veure un cementiri. Anar a veure els cementiris catalans, les tombes de les famílies gitanes, és al·lucinant. O sigui, al·lucinant, estan permanentment, hi ha un culte a la mort, permanentment embolicades amb flors, ben preparades, una cosa que val molt la pena.
I el dia de Tots Sants encara més.
Encara més, encara més. A vegades sentim a parlar dels clans gitanos de la droga, Enrique.
Sí, aquest dilluns precisament es va dur a terme una important batuda antidroga a la mina i altres punts de venda d'estupefaents controlats precisament per importants grups criminals gitanos. Són els que els que dominen el mercat, com a mínim a la perifèria de Barcelona. Es tracta de la segona gran operació d'aquest tipus en 2 mesos. Estan ampliant el negoci i ja han penetrat el barri de Besòs de Barcelona. Aquest és un tema que ja alguna vegada hem tractat en aquesta taula. Va ser aquesta la zona on 2 traficants van matar al novembre a un veí que s'havia manifestat contra l'ocupació d'habitatges per a la venda de droga i que aquí vam analitzar. Les lleis gitanes s'entremesclen, en aquest cas, amb les pròpies del mercat negre dels estupefaents. No tots els camells són membres dels clans gitanos de la droga, però treballen per ells. En qualsevol cas, la cúpula de les organitzacions és gitana. Els informes policials vinculen aquest mercat il·legal amb membres del clan dels Manolos i els Mulats. Alguns membres, diguéssim, d'aquests 2 clans estan emparentades amb els Baltasar, el clan precisament a qui pertanyia el jove assassinat al Port Olímpic.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 11 i 8 minuts, de seguida Beltran Ganyet i Milky Way, però abans continuem uns minuts amb l'Enrique Figueredo i amb el Pere Cullell, perquè, com comentaven, que avui estem parlant d'aquests enfrontaments entre diversos clans gitanos, un oient del món a RAC1, en Xavi Chusby, quan va saber que volíem parlar de venjances gitanes, ens va enviar un tuit recordant-nos el crim de la Teixeta, a Tarragona, que no ens oblidéssim d'ell.
Que no ens el deixéssim, doncs no ens el deixem. Això va passar al gener del 2004. Pedro Rodríguez Cruz i Ángel Córdoba, que solien tenir tractes, Rodríguez li va proposar a Córdoba comprar un bungalow a Salou, a bon preu. Córdoba li va comprar, li van donar les claus, però Rodríguez no era el propietari de l'immoble. Quan va aparèixer l'amo de debò, Córdoba, l'estafat, va anar a buscar Rodríguez, li va donar una bufetada, que és el més greu, i va amenaçar amb rajar-lo si no li tornava el triple dels diners que havia pagat. Ells es van mantenir els seus negocis, poc després Córdoba es va traslladar a Barcelona, van venir 3 cosins a ajudar-lo amb una furgoneta, també l'ajudava el mateix Rodríguez, es van entrar en un bar prop de Riudecols, Córdoba i Rodríguez van marxar junts dient que tornarien al cap de 25 minuts, però no van tornar. Prop del coll de la Teixeta es va trobar mort amb un tret al cap i apedregat el cos d'Àngel Córdoba. Segons es va saber, van participar en la mort el mateix Rodríguez i altres 3 persones més. Un era un tal Òscar García Bielsa, que va aparèixer mort 6 mesos després al portal de casa seva perquè un motorista, sense treure's el casc, el va disparar. A l'octubre, un altre motorista es va aturar al costat del cotxe de Juan Carmona, en un semàfor de Tarragona, un tret i mort. Tant García Bielsa com Carmona havien estat detinguts i posats en llibertat per la mort de Córdoba. Rodríguez, que és a la presó condemnat a 19 anys, i la quarta persona que va participar està desapareguda. Però encara hi va haver un altre mort, com a venjança. Un germà de Pedro Rodríguez, que no va participar en els fets, va aparèixer cremat al Vendrell. No s'ha pogut detenir a ningú per aquestes 3 venjances.
Hi ha un oient que avui ens parlava que va haver un altre cas també a Figueres.
Sí, el dia de Tots Sants, justament, que ara comentàvem, del 2013, al cementiri de Figueres.
Oh, sí, ja me'n recordo.
Allò va acabar en tragèdia, cap al migdia d'aquell 1 de novembre, amb el cementiri ple, amb centenars de persones que portaven les flors als seus difunts, inclosos el conseller Santi Vila i l'alcaldessa Marta Felip. De cop es van sentir crits, i la gent va sortir corrents, i a la porta del cementiri quedava el cadàver de Santiago Gavarra.
I què havia passat?
Que 2 famílies gitanes, una que venia de Poissant, prop de Montpeller, a França, i l'altra de Santa Llogaia d'Àlgama, prop de Figueres, van posar-se a discutir. Els propis clans, les pròpies famílies, van expulsar al cementiri els 2 que estaven més barallats, que van continuar escridassant-se a la porta fins que un va treure la pistola i li va disparar 10 trets al pit.
10?
Pam, 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 pam. Sí, sí. La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir de seguida l'autor dels trets, Juan Fernández Cortés, i els Mossos van muntar un dispositiu per intentar evitar que la venjança entre famílies anés més enllà. De fet, la bralla entre els Cortés i els Gavarra venia de feia 3 anys, quan la cunyada del que va disparar es va separar del germà i se'n va anar a viure a França amb el que moriria a la porta del cementiri. Com que tenien fills en comú, es veien sovint i es barallaven sovint, tot i que van intentar refer les seves vides. Els francesos havien comprat una casa en el mateix poble i anaven els caps de setmana. Les tensions, per tant, eren setmanals. Just el cap de setmana anterior, a un de la família Cortés li havien clavat una pallissa, va arribar esgarrapat i amb l'ull de vellut, i en el cementiri s'hi van tornar, i van anar preparats. S'ha de dir que els controls dels Mossos van ser útils mentre van mantenir els controls. Mm. Tan bon punt els van aixecar, va aparèixer una furgoneta i 2 cotxes plens de gent, amb familiars del difunt, que van destrossar la casa dels Cortés, van trencar tot el que van poder, van punxar les rodes dels cotxes i van advertir que tornarien. 60 famílies van haver de marxar, per si un cas, dels barris de Sant Joan i del Clobret de Figueres. El que va disparar, Juan Fernández Cortés, el van tancar a la presó de Ponent, amb fortes mesures de seguretat, i com que tenia altres causes pendents a Alacant, va demanar que el traslladessin del centre per evitar que algú de la pròpia presó es tornés a revenjar d'ell.
T'ho repetir, que és al·lucinant que un... Repeteixo, és al·lucinant que això que passaria, diríem que això pugui passar en determinats barris, que continuïn 350 persones mobilitzades per això i que, evidentment, aquí no passa. Això sí que passa, evidentment, els Mossos estan i els periodistes estem, però no... És a dir, no és... Seria impensable en qualsevol altre barri, en canvi aquí passa. El barri de la Mina, malauradament, en molts casos deixats de la mà de Déu, en tants anys deixats de la mà de Déu, que és on ha nascut, on ha estat el centre de la droga, el centre de les bandes organitzades, el centre dels quillos i dels quinquis, allò que en deien els quinquis, a l'època dels quinquis, dels toretes i dels vaquilles, i de tot com allà encara visqui, sigui encara un epicentre de tot això, i en aquest cas, ara encara, repeteixo, en un cas d'un altre molt diferent, que és aquestes venjances familiars de la gitana.
S'ha fet algun esforç de regeneració del barri, és veritat que... Per exemple, des de l'Ajuntament, etcètera, s'han fet bons esforços, però aquesta crisi econòmica ho ha tornat a esgarrar una mica. Això ho expliquen persones que coneixen bé el barri, que treballen allà, fins i tot veïns.
Tu et recordes si hi havia, aquí a tocar del mar, al costat de la Barceloneta i de la Zona Franca, entre la Barceloneta i la Zona Franca, això que era Can Ruti. No, Can Ruti, perdó, Can Ruti, Can Tunis.
Can Tunis.
Que això va quedar després arrasat... I és el millor que li podria passar en aquella zona, perquè com estava deixada era el centre de la droga, però el centre de la droga era allò.
Una mica es va desplaçar cap a la Mina, un tros d'aquesta gent. També ho expliquen els viejos de respeto de la zona, això.
Sí, a vegades en temes de polítiques socials hi ha el debat de què és millor, si dispersar aquestes famílies o posar-les totes juntes. I l'altre dia, quan parlàvem del barri de Besòs, es queixava, dius, que sempre ens els envien aquí. És molt difícil poder determinar on han d'anar a parar les persones amb més problemes de pobresa, d'exclusió social, on es posen aquestes famílies, com els serveis socials actuen per poder obtenir un millor resultat. Al final, entre ells mateixos, es tornen a trobar, es tornen a reagrupar i munten aquests barris que acaben sent un fortí per poder entrar. És difícil entrar en segons quins llocs i és delicat poder entrar.
Pere Culler, Enrique Figueredo, ja sabem de què parlarem la setmana que ve?
Hi ha candidatures, però encara no ho hem decidit.
Encara no,
No.
Va, setmana que ve més. Doncs dijous que ve... Bueno, dijous que ve... Hòstia, clar, dius que passen coses aquí. En aquesta casa passaran coses. Au, adéu. Aneu en nom de Déu.
Adéu.
Que vagi bé. Ara també.